Carrer Major, Toni Mateos.
Hola, què tal de nou? Avui és 18 de juny, Dia Internacional del Sushi, del Falafel i del Pícnic. Mira, coses per menjar. Tal dia com avui del 1429 a França, el poble liderat per Joana d'Arc guanyen a l'exèrcit anglès. El 1928, Amelia Earhart es converteix en la primera dona que creua l'oceà Atlàntic pilotant un avió. Mentrestant, el mateix dia, a l'Àrtic, desapareix l'explorador noruec Roald Amundsen. 1946, a Bogotà es funda el Millonarios Football Club. Hosti, que siguis d'un club que es digui Millonarios. 1964, un 18 de juny a Florida, després que Martin Luther King fos expulsat d'un restaurant, un grup de simpatitzants blancs i negres s'introdueixen a la piscina de l'hotel, que només era per blancs. El gerent de l'hotel va llançar dues ampolles d'àcid en l'aigua per fer-los fora. 1964. Estem parlant de fa 60 anys, 60 i pico anys. 1967. Durant el Monterrey Pop Festival, Jimi Hendrix crema la seva guitarra Stratocaster al damunt de l'escenari. 1981, a San Francisco, els professionals mèdics reconeixen formalment l'epidèmia de la sida. I el 1990, un 18 de juny, es crea la Universitat Pompeu Fabra. Tal dia com avui ens van deixar José Saramago, escriptor portuguès, i Clarence Clemons, el gran saxofonista de la E Street Band. I si us trobeu pel carrer el gran Paul McCartney, a l'actriu Carol Kane o a l'actriu espanyola Ana Duato, feliciteu-los, que avui fan anys. Carrer Major, seguim.
L'actualitat del Camp de Tarragona a Carrer Major.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem.
Oh, oh. Ai, anem cap a Ràdio Montblanc, on ens espera la Gemma Ufies, per parlar-nos del Festival Àurea, que tindrà lloc, doncs mira, aquest cap de setmana. 20 i 21 de juny podrem gaudir de bona música a Montblanc, a la Conca. Gemma, bona tarda.
Arriba l'estiu, i l'estiu és sinònim de vacances, de lleure, de gaudi i de música, i de festivals musicals. Avui ens quedem a Montblanc per parlar del Festival Àurea, que cada any, més o menys des que ells han nascut, doncs han passat per Carrer Major. I ens acompanyen en Ramon Amigó i l'Adrià Mort, que ells en són els organitzadors. Benvinguts a Carrer Major.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Gemma, què tal?
Tercera edició, 3 anys.
Sí.
Podeu dir que ja esteu en un punt més còmodes, no? Passats els nervis poder de la primera i segona edició.
Més acostumats.
Sí, amb una mica més d'experiència.
Sí, una mica més d'experiència. Però bueno, consolidar un festival d'aquest tipus costa moltíssim, eh? Vull dir, és molt... I més un festival com aquest, que no és amb afany de lucre, que està fet tot en voluntariat, que no hi ha darrere grans empreses ni grans patrocinadors. Vulguis que no, això implica molta feina per part de la gent i, clar, l'organització també.
És interessant aquest detall que dius, perquè han sigut notícia molts festivals, no? I el que hi ha de fons, vull dir que també hi ha hagut una mica de consciència per part dels usuaris i usuàries, no? Del final, què és el que seleccionem? Doncs per això seria també un valor afegit a l'àudio.
Jo crec que és un gran valor afegit perquè, a més a més, és bastant únic. No crec que hi hagi gaires festivals a Catalunya que funcionin d'aquesta manera, per voluntariat de la gent. I és la voluntariat el que fa que funcioni, perquè si no tinguéssim voluntaris, l'Adrià i jo sol no podríem fer-ho. Tot i que ell sobretot és el que fot el gran gruix de la feina, no? I, però bueno, els 2 dies aquests no podrien funcionar si no fos perquè tenim molts voluntaris.
La idea era que fos un festival una mica quilòmetre zero, no? Proximitat, cantautors, molt, molt nostre, diguéssim.
Sí, sobretot això, i també destacar la qualitat musical. Volem, sobretot, que cada any acostumem a ficar grups d'aquí, no? Com dius tu, quilòmetre zero, donar visibilitat a aquests grups que potser en altres espais potser costaria més i a la vegada també ficar-hi grups més consolidats perquè la gent que pugui, que els vingui a veure alhora també descobreixin aquestes noves propostes. I ja no, tampoc potser emergents, sí que n'hi ha d'emergents, però també potser d'altres que no són tan coneguts però ja porten anys, però costa molt no que els vegin, i la idea de festival és això, donar a conèixer propostes noves que els hi costi potser arribar més aquí, que la gent els descobreixi.
Uh-huh. Enguany, com sempre, no, els periodistes comencem parlant de les novetats. Hi ha novetats. Hem canviat d'ubicació. Expliqueu-nos, doncs, que enguany no serem a la part baixa, no, de la Vila Ducal, sinó que serem a la part alta, que té molt de protagonisme amb aquestes decenals.
Sí, sí, completament. Sí. Clar, és que a més ens ho vindrà bé també, no, per l'any de la serra. I clar, un dels canvis principals era el motiu és perquè, clar, estar a la carretera, depèn quin grup hi actués, clar, si passen cotxes pot molestar una miqueta, si hi ha una banda doncs no es nota tant, però si hi ha algun solista doncs... són aquests petits detallets que intentem millorar, no? Any rere any, i a veure, aquest any ho fem aquí, l'any que ve si va bé, potser repetim aquí o potser canviem, és allò que dius, anem any a any, no? Intentar millorar les coses. A més, que abans ho comentàvem també venint, tenim la sort que en aquesta nova ubicació, a la plaça de la Serra, a partir de les 6 de la tarda ja potser ja està tot ple d'ombra, no? Hi ha més espais naturals amb arbres, que malgrat farà calor aquests dies, no, allà estarem bastant, esperem estar més fresquets, si més no.
L'ubicació a mi em sembla que és molt, molt delicada, no? I a més és el que dieu, amb aquesta coincidència, també, no? Passar de la part baixa a la part alta, els dos llocs hi estava de meravella. Jo que n'he sigut usuari, us puc dir que s'hi ha estat superbé perquè era molt acollidor. No semblava que fos un pàrquing.
Això és veritat.
No, això és veritat.
Però enguany guanyeu com, no ho sé, com de categoria.
Jo crec que té més glamour. També tenim les muntanyes de fons, que és una, estan darrere l'escenari, que dona també un decorat natural. El que diu l'Adrià, hi ha més espais amb arbres, i per tant hi ha més ombra. La mateixa església ens farà ombra a partir de la primera hora de la tarda, i suposo que serà també més amable que allà baix, que realment les hores de sol era una solana que era insuportable allò. I més enguany, que estan predint una onada de calor pel cap de setmana.
Bé, som a 3 dies, suposo que ja esteu amb tot bastant lligat. L'altra novetat seria que heu passat de 3 a 2 dies. Això també, expliqueu-nos com ha sigut. Heu volgut sintetitzar-ho i poder unir esforços i dir, ho donem tot en 2 dies.
Sí, i al final és el que veus, que amb els anys potser... Clar, quan crees un festival com aquest, doncs, a veure, fas volar coloms, fas una carta als Reis molt extensa, no? I si jo sempre dic el mateix, per mi ficaria 20 grups, no? 7 o 8, no? Però clar, és que no et donen tants dies. Llavors, clar, també el que hem vist, pel target d'edat a qui va dirigit aquest tipus de música, potser 3 dies són massa, i sempre veus que hi ha un dia més fluixet que els altres, i potser val més la pena poder-ho concentrar tot en 2 dies i que la gent es quedi més amb aquest bon regust de boca, no? Que aprofiti més per vindre, perquè de vegades és allò que dius... Molts dies, molta feina, i sempre hi ha algun dia que és una mica més fluixet i pateixes, no? I dius, intentem-ho reduir.
I també hi ha el factor aquest dels voluntaris, no? Que és exacte. Molt diferent exigir-los estar 3 dies allà que estar-ne només el cap de setmana. El divendres sempre era més complicat, sí. I concentrar-ho el cap de setmana, que és quan la gent realment té ganes de gresca.
A més, jo diré al vostre favor que allò que comença el divendres, que molts cops acabem cansats de la setmana, fem un sobreesforç, però el divendres és el dia poder que punxes una mica, no? En canvi, acabar el diumenge, doncs com ara ens explicareu, amb música, amb concerts, i a més que també, no? Sembla que heu planificat, ara ens expliqueu el cartell, un dissabte poder més canyero i un diumenge més per assaborir?
De tardeig, vespreig.
Sí, exacte. Sí, al final és allò, és completament un trencaclosques molt bèstia quan fas la programació, no? Perquè realment jo crec que parlo amb dels dos, amb en Ramonet tenim gustos molt similars i anem comentant sempre les jugades, i realment sap greu perquè, com deia abans, ficaries molts més grups, però al final te l'encaixa tot, no? Preus, propostes, una miqueta també perquè fa les propostes, que no siguin potser molt, entre cometes, descabellades, no? Que fiquis un grup que faci un estil i després el següent sigui molt, molt trencador, molt, bé, molt diferent. Llavors hem intentat fer, pues, com dius tu, no? Aquest puzzle amb el dissabte, com han fet aquests últims anys, començant sobretot amb el grup infantil, i fent propostes més de banda també, com són amb el Cel Obert, Obeses, els Increscendo, que encara que vagin a capella, però sembla que portin una banda darrere, no? També. I el diumenge sí que potser serà una miqueta més tranquil, no? Per estar sentat i poder veure les propostes també com més locals.
Sí, no? És una mica per tots els públics, no? Poder el dissabte potser la gent més jove s'hi trobaran més a gust, i segurament que el diumenge potser la gent més gran pot anar a passar la tarda allí, escoltar música tranquil·la, a l'ombra, en aquesta calor que fa, i en un lloc tan marc, tan bonic, pot ser més atraient, no?
No sé si ens estem una mica, poder direu no, perquè jo no sóc del món de la música, però sembla que estem una mica europeïtzant-nos, no? Això que obrim portes a les 7, és com que bé, no? Acabarem a les 2, però no és allò per jovenalla que va de concerts en polsera fins a les tantes, sinó que és, pots anar-hi, com deia, o en públic familiar, a les 7, i acabar, no sé si també hi haurà food trucks, d'això també en parlem, però va, expliqueu-nos, va, dissabte, a les 7 obriu portes, comenceu en públic familiar.
Sí, com bé deies tu, és això, la idea de començar a les 7 és perquè qui pares joves amb fills puguin vindre, que no sigui una excusa de dir, ostres, que tinc fills, és que ho feu tard, o és massa... No, precisament fem això per tu, per ton fill, perquè us ho passeu bé, perquè hem vist l'experiència d'aquests dos últims anys que ha anat molt bé, la canalla s'ho passa superbé, i és un horari que presta molt també, que ja no és ni les 5 de la tarda que fa molta calor, ni les 9 que dius, hòstia, fa mandra. Llavors comences a mitja tarda i després quan acaba el grup infantil també obrim com cada any a l'espai de canguratge, que si vols pots deixar els fills allà també, que seguiran fent activitats, i tu pots estar gaudint també d'això, d'una bona copa de vi, un bon beure, i escoltant les altres propostes, no?
El cap de cartell, això fa una mica de mandra, a mi em fa mandra perquè sembla que, clar, llavors et diré, Obeses és el cap de cartell de dissabte, però poder no, poder dieu no, són estils superdiferents, o un és més pel record, o no ho sé. Com ho heu estructurat? Per exemple, dissabte, descriviu-nos una miqueta cada proposta.
Home, Obeses, evidentment, és el cap de cartell, és el grup més conegut, és un grup que ha tingut més ressò. Potser ara està en un moment que no té el ressò que havia tingut fa uns anys, però és un grup que no ha parat mai de tocar i que creiem que pot atraure molta gent. És el grup que per això el posem potser com a cap de cartell. El concepte de cap de cartell a vegades és una cosa que pot ser una mica confós, no? Perquè també tots els grups s'esforçaran i tots faran donant el millor de si. Però sí que és veritat que Obeses potser és el cap de cartell. Després del grup infantil, actua...
Cel obert. Cel obert, que clar, que és una proposta que... Potser, no sé si dir-te emergent, perquè ja porten un disc i ja estan traient el segon i, clar, ja porten també temps. Què passa? Que aquí potser en aquesta zona no es coneixien. De fet, jo els vaig conèixer a través també de... Li vaig comentar al Ramonet, que l'Anna m'ho va comentar, hòstia, que he conegut aquest grup. I dic, Ramonet, mira, m'han dit aquest grup. Diu, sí, ja els coneixia també. I dic, hòstia, però que són boníssims. M'encanta el que fan. O sigui, jo m'he fet fan seu, no, a més. I llavors, clar, jo crec que molta gent no els coneix i quan els vegin en directe, jo crec que tindran una sorpresa bastant agradable i bona.
És que el panorama de festivals, si ho pares a mirar, veuràs que pràcticament actuen els mateixos grups de tots els festivals. Tots van apostar pel mainstream, pels grups superconeguts, i aquesta és una de les coses que nosaltres hem volgut trencar. Podríem portar un cap de cartell que estigués ara als Figa Flowers, segur, i tindríem cops de colze per entrar. Pues no és la nostra filosofia. La nostra filosofia és portar gent que potser no tenen l'oportunitat de tocar en altres festivals perquè aquests mainstream s'ho mengen tot. I realment, si la gent segueix festivals i van a dos o tres festivals, segurament que van al mateix cartell a dos o tres festivals, amb algun petit canvi. En canvi, el nostre és una proposta molt més arriscada, però molt més innovadora. No?
I anava a dir que crec que, clar, aquest festival que fem enguany, també el cartell que hi ha, és molt singular perquè crec que no hi ha cap més festival d'aquest format també que puguin coincidir els mateixos grups a les mateixes dates. I crec que això també, jo particularment estic molt content d'haver aconseguit aquest cartell, no?
Clar, per això us deia, no?, que sí que el cap de cartell és el que sempre es menja, doncs, el protagonisme del cartell i de la nit o del dia que sigui, però també crec que l'Àuria ens ensenya una mica a educar el paladar, no? Vas a l'Àuria i mai saps ben bé què hi haurà, però és aquella cosa que aneu...
És ben bé així. És que el festival jo crec que és un lloc per descobrir, perquè per veure un grup que t'agrada, ja tens concerts durant tot l'any que pots veure. Un festival és un lloc que tu vas una mica, potser per veure un grup que potser t'agrada, però la gràcia és poder marxar de dir, hosti, aquest no els havia sentit mai, i ara quan surto busco a l'Spotify qui són i me'ls guardo. I aquesta és una mica la nostra filosofia, és així.
Anem tancant l'entrevista. Hem fet molta reflexió, crec que també és bo, no?, que l'oient també pensi, no?, abans de on poso els diners. Diuen que cada euro és una aposta política, doncs al final apostem pel territori, apostem per aquestes propostes arriscades i per aquest entusiasme que us deia, no?, arriba l'estiu, ostres, que bé no anar sempre allà on te coneixem. El diumenge sí que hi haurà Tòlia, Judit Nederman, que aquesta també, qui no l'ha sentida, i repetiu amb Anna Dibori, però amb la Copla Maricel.
Sí, enguany, com que ja et dic, vam vindre el primer any, molta gent deia, hòstia, com és que no torneu al segon? Dic, tampoc és un festival perquè vindre cada any, no? Però sí que enguany volíem fer una proposta completament diferent, bastant molt nova, de fet l'estrenem aquest dia i serà l'únic concert que farem a Catalunya en tot l'any, i clar, volíem aprofitar aquest espai, no?, per donar a conèixer aquesta proposta. Jo crec que agradarà molt. L'Anna, de fet, fa molt poc ha acabat els arranjaments fets expressaments per la Cobla, i és una cosa que fins a dia d'avui no s'ha vist mai. Llavors, clar, jo recomano a la gent que ho vingui a veure.
Tanquem parlant d'entrades. Encara hi ha entrades, això comença el dia 20, com dèiem, 20-21...
Exacte, sí, encara es poden trobar entrades anticipades a la web del festivalaurea.cat. Només entrar a la web ja et surt allà el link de les entrades, i també es podran aconseguir entrades taquilla un palet més cares. Per tant, jo animo la gent que qui vulgui vindre, que anticipades són un palet més
barat. Sí, això fa patir una mica perquè la gent es desperta molt a l'última hora, eh? I a vegades, nosaltres que estem pendents de les que estem venent, ens adonem que com més va, la gent va més cap a l'última hora. Això també és una cosa que aquí no, encara no ens hem europeïtzat tant. Exacte.
Doncs animem tothom, doncs, que Festival Àurea, que es posin a internet, que comprin les entrades, que als catalans ens agrada això d'estalviar, després ja ens ho prendrem allà en format del que sigui. Gràcies, Ramon Amigó i Adrià Mort, per fer una altra vegada aquesta tercera edició del Festival Àurea.
Gràcies a vosaltres.
Les realitats del Camp de Tarragona, carrer Major.
El Futbol Club Poderoso. Fútbol Club Poderoso. El Fútbol Club Poderoso es un equipo glorioso.
Óscar Boles, Óscar Boles, grande, grande. La Copa Mundial de Futbol, amics i amigues. Opio para el pueblo. Estarem distrets més d'un mes enganxats a la tele i veiem partits a altes hores de la matinada, ja que aquest Mundial es celebra a Amèrica, concretament a països com Mèxic, Estats Units i el Canadà. En aquest 2026, el món serà testimoni d'una edició més d'aquest torneig de la Copa del Món de seleccions nacionals amb el major nombre de participants. Avui els Tonis, servidor, perquè el Mellado el tenim escrivint notícies sobre el ple d'avui, farem un recorregut que reuneix diferents dades, com ens agraden, curiositat sobre el Mundial, des del país que més vegades ha guanyat el trofeu fins als recintes que han marcat època per la seva enginyeria o per la seva estètica. Al llarg de 20 Mundials, ja portem 20 Mundials, només 8 països han guanyat. El Brasil ho ha fet 5 vegades, Alemanya i Itàlia ho han fet 4, l'Argentina i l'Uruguai dues vegades cadascun, i d'altra banda tenim Anglaterra, França i Espanya, que han guanyat només una vegada cadascun la desitjada Copa del Món. El primer gol mundialista el va fer el jugador francès Lucien Laurent, que va marcar el primer gol en el primer partit inaugural de la Copa Mundial de Futbol de l'Uruguai del 1930, concretament en el minut 19 de partit. Just Fontaine, també un altre jugador francès, va anotar 13 vegades en 6 partits de Suècia en el 1958, la selecció per la qual jugava, Suècia, on el seu equip va acabar en tercera posició. Parlem d'un icònic jugador brasiler com és Pelé, que amb només 17 anys es va convertir en el jugador més jove de la història a marcar un gol en un Mundial. Va ser a Suècia 1958, en un partit contra Gales. I el màxim golejador de la història dels Mundials, doncs no és ni Leo Messi, ni Cristiano Ronaldo, no, és Miroslav Klose, jugador alemany que té el rècord històric amb 16 gols anotats en la Copa del Món. Un altre alemany, en Lothar Matthäus, és el jugador que més partits ha disputat. Va jugar un total de 25 partits, déu-n'hi-do. L'últim va ser davant Croàcia en el Mundial de França del 1998. I continuem amb Alemanya perquè és l'únic país que ha jugat més de 100 partits a causa de la quantitat de vegades que els alemanys han arribat a finals o a semifinals. Com hem dit abans, Brasil és la selecció amb més campionats guanyats, tot i que l'última vegada que van guanyar un Mundial va ser l'any 2002. Ja ha plogut des de llavors. El major nombre de gols en un partit van ser 12. No estem parlant del Mundial del 12-1, no. 12 en un partit de Mundial un partit entre Suïssa i Àustria. Va ser en els quarts de final del Mundial de Futbol de Suïssa del 1954 i el resultat va ser Àustria 7, Suïssa 5. És a dir, 12 gols. I quin va ser el gol més ràpid? Doncs no fa molt, amics i amigues. Van ser un gol que es va marcar als 11 segons després del xiulet inicial. El turc Hakan Şükür ha marcat el gol més ràpid de tots els mundials de futbol i ho va fer al Mundial de Corea i Japó el 2002 en un partit entre Corea del Sud i Turquia. Mira, Corea del Sud va començar malament aquell mundial rebent un gol en el segon 11. I el gol en pròpia porta? Doncs un conegut jugador brasiler, Marcelo, se n'en recorden quan jugava al Real Madrid, va anotar el primer gol del Mundial de Futbol del Brasil del 2014 en pròpia meta. Tot i que Brasil va aconseguir remuntar aquell partit que va començar perdent amb un gol en pròpia porta de Marcelo. Anem a parlar de porters, perquè el porter italià Walter Zegna va establir el rècord de minuts imbatuts amb 517 minuts sense encaixar un gol al Mundial d'Itàlia del 1990. El Mundial de Brasil del 1950 va ser el primer Mundial en el que els jugadors portaven números gravats en les samarretes. Cosa curiosa. El Mundial de Mèxic del 70 va ser en el que es van utilitzar per primera vegada les targetes groga i vermella. I també es van permetre la substitució de jugadors amb els tradicionals canvis, allò de hi ha un que està cansat, hi ha un que està lesionat. Doncs no va ser fins al Mundial del 1970 que es van permetre els canvis. El partit amb més targetes va ser un Portugal-Holanda del Mundial d'Alemanya del 2006, conegut aquell partit com la batalla de Nuremberg. L'àrbitre, alerta, va treure 20 targetes entre grogues i vermelles. Per tant, va fer fora a 4 jugadors. Finalment va guanyar Portugal contra Holanda per 1-0. Parlant de guerres, aquesta batalla de Nuremberg. Al final de la Segona Guerra Mundial, el Mundial de Futbol es va realitzar al Brasil el 1950. No obstant això, Japó i Alemanya van ser vetats per la resta de països a participar. Itàlia sí que va poder participar i va ser acceptada perquè Ottorino Barassi va protegir el trofeu dels nazis durant la guerra. Anem a parlar d'estadis emblemàtics, amics i amigues. L'estadi Centenari va marcar el punt de partida. Concebut per al primer campionat mundial del 1930, la seva construcció en només 9 mesos el va convertir en tot un treball d'eficiència i d'ambició. Al mític estadi de Maracanà, l'arquitectura va incorporar una dimensió popular difícil de replicar avui en dia. La seva desapareguda terrassa dempeus permetia que milers d'aficionats estiguessin en un mateix pla gaudint del futbol i creant una atmosfera densa i vibrant. Era un disseny que entenia el futbol com una experiència col·lectiva. L'antic estadi de Wembley va elevar el complex a un símbol. Les seves torres blanques ja desaparegudes i la seqüència de 39 esgraons cap a la llotja feien que el recorregut físic del jugador es convertís com una espècie de ritual de la victòria, pujar les escales. L'estadi de Múnich representa un gir cap a la innovació. La seva coberta lleugera i translúcida, dissenyada com una membrana, va redefinir la relació entre estructura i atmosfera. Si anem als Estats Units, el 1994, el Rose Bowl, on es va jugar la final, està inspirat en amfiteatres europeus i la seva forma de ferradura permet la visibilitat i la integració amb el paisatge, aconseguint un equilibri entre tradició i context. A Àsia, el conegut estadi Sangam, o la Copa de Seul, tradueix elements de la cultura local en llenguatge arquitectònic. La seva coberta evoca la tradició coreana i utilitza materials com la fibra de vidre o el policarbonat per reinterpretar el simbolisme. En un context més recent, l'estadi de Al Bayt Stadium del Mundial d'Aràbia Saudita sintetitza l'arquitectura contemporània, sostenible, innovable, amb el vincle cultural. Inspirat en botigues nòmades de Qatar, el seu disseny incorpora materials ecològics i sistemes avançats d'eficiència energètica, posicionant a l'estadi com un objecte arquitectònic responsable i simbòlic. L'evolució dels estadis passa per tres etapes ben diferents. L'etapa dels 30 fins als 50, del 1930 al 1950, amb una arquitectura pragmàtica. En els anys 60 i 80, el formigó es va convertir en un llenguatge dominant, com per exemple el de Maracanà o l'Azteca. I des dels anys 2000, el paradigma ha canviat. Estem parlant de sostenibilitat, adaptació, innovació de materials... Els estadis es dissenyen com complexos, estructures desmuntables, cobertes retràctils, baix impacte ambiental, que així ha definit el futbol global. Tot i que cal recordar, amics i amigues, que aquest Mundial, el d'enguany, el del 2026, el de Mèxic, Estats Units i el Canadà, pels seus trasllats en avions, per les seves diferents seus a tantíssima distància, es convertirà en el Mundial més contaminant de tota la història. Futbol sí, però petjada energètica contaminant també.
Estàs escoltant Carrer Major.
Amb els senyals horaris de 6:15 de la tarda, marxem directament cap als estudis de Ràdio Hospitalet de l'Infant, on allà ens espera la Maria Ribas. Maria, què tal? Bona tarda, com estàs? Com portes aquest dijous?
Bona tarda, Toni. Doncs molt bé, com sempre.
Com sempre, sí, m'agrada. La Maria és l'encarregada de portar-nos cada dia l'actualitat dels diferents municipis en plana cultural, amb la nostra agenda. Comencem per Tarragona, no, Maria?
Sí, a les 6 a la subdelegació del govern hi haurà una xerrada sobre micromasclismes sota el nom L'impacte dels micromasclismes en la salut de les dones com a forma de violència invisible. A càrrec de Guillem Cavaller, psicòleg de l'Associació contra el Càncer de Tarragona, i Berta Mascaró, psicòloga especialitzada en gènere i comunitat LGTBI+. A 6:45, al Parc Montserrat Garriga, tindrà lloc la xerrada Salut, Gènere i Medi Ambient a càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga, comunicadora i divulgadora, experta en equitat de gènere. També a 6:45, a la llibreria La Capona, podrem gaudir de la presentació del llibre La Fuerza Sanadora de los Metales, de Josep Guarch, que convida a descobrir el vincle entre cos, ment i ànima a través de l'or, la plata, el ferro o el coure. A les 7, als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, hi haurà la presentació del llibre Tarragona 1811, La Veritat, de Didac Bertran, a càrrec de Francesc Roig Caral, filòleg, professor de Llengua i Literatura Catalanes i membre fundador de l'Institut d'Estudis Canongins. També a les 7, al Passeig de les Palmeres, podrem gaudir del concert de la Cosina, un concert familiar obert a tothom i gratuït per celebrar el Dia de la Música.
Que grande, que grande, la Clara. La Clara Colom, la Cosina. Un petó molt gran per la Clara i els seus companys.
I acabem a la mateixa hora. Als jardins de Casa Miret tindrà lloc el Vinet Solidari. La recaptació d'aquesta edició es destinarà a projectes de desenvolupament de Mans Unides com els que enguany acompanya la delegació de Tarragona a Togo, Cisjordània i Haití.
Fantàstic, això a Tarragona. Ara anem a Reus.
A Reus, a 6:45, a l'Arxiu Municipal, presentació de la descripció i digitalització dels pergamins de Reus de la Pia Almoina, a càrrec de mossèn Robert Baró, canonge arxiver de la Catedral de Barcelona. I a 7:00, a la Biblioteca Xavier Amorós, tindrà lloc la presentació del llibre El Titem, Mis Orígenes, de l'escriptora Helena Peralta, resident a Riba-roja d'Ebre i amb diversos lligams a Reus.
A més, estarà aquesta presentació feta pel nostre estimat Òscar Ramírez Dulcet, que va ser col·laborador d'aquí del Carrer Major i que ara doncs es dedicava també a editar llibres amb la seva editorial. I això és el que tenim avui, no, Maria?
Sí, això és el que tenim avui.
Bueno, demà divendres ja hi haurà més cosetes ja mirant cap al cap de setmana,
sí,
no?
Sí, sí, exacte. Oh.
Quines ganes que arribi el cap de setmana.
Això.
Maria, forta abraçada. Fins demà.
Igualment, adéu.
Amics i amigues, forta abraçada també a tots vostès. Els deixem amb els serveis informatius del Carrer Major. Servidor, Toni Mateos. Mira, qui juga avui? No ho sé, ara ho miraré. Marxa, que vagi bé. Adéu!
Carrer Major, totes les veus del territori.
Quan passen 3 minuts a 6:45 de la tarda, nosaltres comencem aquest informatiu de Carrer Major, ja ho saben, aquell espai que els acompanyarà fins a 6:00 de la tarda, amb l'objectiu, amb la fita, d'explicar-los tot allò que és notícia a casa nostra. No ho farem sols, ho fem sempre amb la col·laboració de les 6 emissores de la xarxa aquí al Camp de Tarragona, i li posem veu l'Adrià Duc des dels estudis de Radio Ciutat de Tarragona, i en aquest cas el control tècnic que tenim ben a prop seu, l'Adrià Tec. Comencem parlant de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, que ha iniciat els primers treballs per estudiar una futura llei metropolitània pròpia. L'entitat ha encarregat a la Fundació Carles Pi i Sunyer els estudis inicials per analitzar l'encaix jurídic, institucional i funcional d'aquest model. Bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Aleix. L'objectiu és reconèixer institucionalment el Camp de Tarragona com una realitat metropolitana i donar més seguretat jurídica als municipis per compartir serveis, impulsar projectes conjunts i millorar la coordinació. El president de l'associació, Roc Muñoz, ha remarcat que es tracta de l'inici d'un procés llarg que requerirà rigor tècnic, consens institucional i diàleg amb els ajuntaments. Segons Muñoz, el futur model haurà de ser propi, flexible i adaptat a les necessitats del territori, sempre amb la millora dels serveis a la ciutadania com a prioritat.
I la Violeta d'Altafulla ha acollit una jornada tècnica en el marc de la celebració dels 40 anys del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Entre les màximes d'aquesta cita han destacat el canvi de mentalitat al sector, on ja no és tant el com més millor.
El turisme sostenible té molts eixos, però des de l'ens supramunicipal se subratlla la importància de l'equilibri territorial. Esprimer el potencial de les destinacions d'interior ha de permetre treure pressió a un litoral massificat. El Patronat de Turisme de la Diputació va néixer a finals dels 80 amb la voluntat de traçar un camí compartit entre el territori, agents i administració. 40 anys després, el model de sol i platja dels Cinisis ha pivotat gràcies al patrimoni, la gastronomia o l'esport, elements claus en una transformació que sigui beneficiosa per al visitant i pel resident. L'entesa público-privada és essencial per aconseguir-ho. La jornada a la Violeta d'Altafulla ha comptat amb 170 inscrits i una quinzena de ponents, alguns dels quals d'àmbit internacional.
I una 60ena d'investigadors de tot l'estat espanyol han participat en la primera jornada sobre genètica en psiquiatria, que s'ha fet a Reus aquest passat dimecres. L'han organitzat l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud i la xarxa CiberSAM, el Centre d'Investigació Biomèdica en Red des en Salut Mental. En la trobada s'han impulsat per crear una xarxa estable, un grup de treball en genètica en psiquiatria que pugui evolucionar cap a una futura societat científica.
En els darrers anys, el creixement de la recerca en aquest camp, l'aparició de resultats amb potencial aplicació clínica, han afavorit la consolidació d'una massa crítica que ha fet possible impulsar la iniciativa. Durant la jornada s'han debatut línies estratègiques com el foment del treball, de col·laboració, la compartició de dades i coneixement, la creació d'un depositari de dades genètiques, així com la necessitat de reforçar la transferència dels resultats a la pràctica clínica i a la societat. La jornada ha estat la primera que reuneix investigadors especialitzats en genètica dels trastorns psiquiàtrics, un camp relativament innovador. En el fòrum també s'han compartit línies de treball i s'ha posat en comú els darrers avenços en genètica i en psiquiatria. Per exemple, l'Institut d'Investigació Sanitària de València ha presentat un treball relacionat amb el desenvolupament i caracterització de línies neuronals de pacients de primers episodis psicòtics, on cerquen senyals biològics per ajudar a trobar el millor diagnòstic i el tractament més personalitzat possible en trastorns com l'esquizofrènia, entre d'altres.
Toca parlar de la Universitat Rovira i Virgili, que es manté entre les 1.000 millors universitats del món al QS World University Rankings, un dels registres internacionals de referència en l'àmbit universitari. Segons la informació publicada per l'ACN, el centre de Tarragona se situa en la franja que va de la posició 851 a la 900.
Així, la URB torna a aparèixer en una classificació global que avalua centres d'arreu del món i que té en compte diferents indicadors vinculats a la reputació acadèmica, la recerca, la internacionalització i altres factors de projecció universitària. De fet, el portal oficial de QS també situa la Universitat Rovira i Virgili en aquesta franja del rànquing mundial del 2027. Per tant, la presència de la URB en aquest llistat reforça la seva visibilitat internacional. A més, consolida el paper de la Universitat Tarragonina dins el mapa universitari català. Tot i no ocupar les primeres posicions del sistema català, la seva entrada dins les millors institucions del món manté la URB en un espai de reconeixement global.
Parlem del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, que va triplicar el nombre d'inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa de Tarragona durant l'estiu de l'any passat. Si bé el nombre de denúncies, 16, es va acabar mantenint estable respecte a anys anteriors.
Segons el capità i cap del servei, Alfredo Moreno, aquests resultats són fruits de la pedagogia feta durant les campanyes de prevenció.
Generalmente, o principalmente, son de recibo de seguro. Y luego ya serían certificado de navegabilidad, patronía, en menor medida. Entonces, esperamos, principalmente son del seguro. Y luego ya otro segundo escalón sería ya las medidas de seguridad.
Amb la campanya d'estiu arrencada, el Servei Marítim de la Guàrdia Civil ha començat les inspeccions a motos d'aigua, velers i altres tipus de barques recreatives amb l'embarcació Riu Francolí, la més gran de tota Catalunya. Durant els mesos d'estiu recorreran la costa tarragonina de punta a punta, passant per la Ràpita, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Salou fins a Segur de Calafell. Pel que fa als rescats marítims, Moreno ha explicat que durant els últims anys també es van triplicar el nombre de rescats, una dada que atribueix a un progressiu creixement de l'afluència d'usuaris.
I tancarem aquest bloc de portada amb la Diputació de Tarragona i també la Càtedra d'Emprenedoria de la URB, que han unit forces per posar en marxa un programa de preacceleració dissenyat perquè una quinzena de projectes empresarials de la demarcació puguin comprovar la seva viabilitat mitjançant la creació de prototips funcionals, a més de mesurar-ne el potencial de mercat i el seu retorn social.
Les persones interessades a participar-hi tenen de termini fins al proper 12 de juliol per presentar les seves sol·licituds a través del web de la càtedra o de la mateixa Diputació. La iniciativa, que es desenvoluparà entre el 8 de setembre i el 22 de novembre en un format híbrid que combinarà sessions virtuals i presencials, oferirà un total de 95 hores de formació específica en tecnologia i gestió empresarial. Així mateix, els emprenedors seleccionats rebran mentories individuals i personalitzades amb experts de la Càtedra d'Emprenedoria de la Fundació URB, de la Diputació i d'altres professionals del teixit empresarial de la regió per orientar les seves decisions estratègiques. Com a element clau, el programa donarà accés al Laboratori de Fabricació Digital de la Diputació de Tarragona, situat al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, a Reus. En aquest espai de treball tecnològic, els participants podran dissenyar, fabricar i provar de manera real els seus productes mínims viables. per assegurar-ne el funcionament abans de procedir a la constitució formal de l'empresa. El tancament de la iniciativa tindrà lloc a principis de desembre amb una presentació pública o demo day en el marc de la jornada Connecta Intec de la Diputació.
Falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 6 de la tarda. A Reus, la CUP ha presentat una moció al ple municipal d'aquest divendres per reclamar l'elaboració d'un pla municipal d'acollida per regularització arran del procés extraordinari de regularització impulsat pel govern espanyol el 2026. La formació considera que aquesta mesura ha permès a moltes persones migrades accedir per primera vegada a drets bàsics, però adverteix que la regularització és només l'inici d'un procés que requerirà una resposta coordinada de l'Ajuntament per garantir una integració efectiva.
La proposta planteja reforçar els serveis municipals que previsiblement rebran un augment de la demanda, com el Servei d'Atenció a l'Immigrant, l'Oficina del Padró, Serveis Socials, l'Oficina Local d'Habitatge i Mas Carandell. També preveu la creació d'una taula del Pla d'Acollida per coordinar el seguiment dels casos i una campanya informativa adaptada a les llengües de les principals comunitats migrades, amb difusió a través d'entitats socials, associacions, centres de culte, comerços i equipaments municipals. A més, la CUP defensa el català com a llengua d'acollida i reclama ampliar l'oferta formativa en coordinació amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. La moció exigeix que el govern municipal presenti el pla abans del 30 de desembre de 2026, detallant els recursos humans i econòmics necessaris, les partides pressupostàries corresponents i el calendari d'implementació previst entre octubre de 2026 i març del 2027.
Seguim a Reus, ja que l'Ajuntament impulsarà una nova gran àrea de jocs infantils a la plaça de les Cultures, al parc de Mas Iglesias, dins el Pla Municipal de Renovació dels Espais de Lleure Infantil. El projecte ocuparà una superfície de 1.800 metres quadrats i està pensat per oferir un entorn lúdic, segur, accessible i inclusiu per infants entre 1 i 14 anys. L'alumnat de l'escola Eduard Toda va participar en la selecció dels elements de joc a través d'una enquesta promoguda per la Regidoria d'Educació, reforçant així la participació ciutadana en el disseny de l'espai.
L'element principal serà un gran multijoc de temàtica forestal amb dues torres de més de 8 metres d'alçada, connectades entre si i equipades amb fonts de cordes, zones d'escalada i diversos tobogans. L'àrea també inclourà una tirolina de 20 metres, estructures d'escalada, molles, un balancí inclusiu i una gran sorrera. El contracte adjudicat per prop de 260.000 euros preveu l'inici de les obres a finals d'agost i la seva finalització abans que acabi l'any, convertint aquest espai en una nova referència de joc i convivència a la ciutat.
Un últim apunt de la capital del Baix Camp, perquè l'Ajuntament també ha aprovat inicialment el projecte executiu de la segona fase de reurbanització de l'eix cívic del carrer Estorga amb un pressupost base de licitació de 2,7 milions d'euros amb IVA inclòs. Aquesta actuació dona continuïtat a la primera fase, actualment en execució, i abasta el tram entre el carrer de Terenci Moix i l'Avinguda del Mediterrani amb l'objectiu de consolidar la transformació de tot l'àmbit en un espai més amable i accessible.
El projecte preveu una reurbanització orientada a la mobilitat sostenible, més espai per als visitants, nous recorreguts per a la bicicleta i una millor connexió amb el transport públic i els principals eixos de la ciutat. També incorpora criteris de renaturalització amb un augment significatiu de la vegetació, la creació de noves zones verdes i d'estada, la millora de l'enllumenat i una gestió més eficient del cicle de l'aigua, amb especial atenció a la reutilització i l'estalvi de recursos. En conjunt, la intervenció inclou un increment notable de la superfície de voreres, la plantació de més d'un centenar d'arbres, milers d'arbustos i plantes, la instal·lació de nou mobiliari urbà i la renovació completa de l'enllumenat.
I parlem ara del Tito, que grava un nou capítol sobre la Posidònia a l'Hospitalet de l'Infant.
El popular programa infantil de l'SAX3 ha enregistrat un episodi a la platja de l'Arenal per donar a conèixer la importància de la Posidònia. Ens ho explica des de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
L'Hospitalet de l'Infant ha estat l'escenari de l'enregistrament d'un nou capítol del programa infantil Titó del canal SAX3. El protagonista ha visitat la platja de l'Arenal per descobrir la Posidònia, una planta marina essencial per la conservació dels ecosistemes del litoral. La gravació s'ha dut a terme aquest dimecres a la zona de l'Espigó, on l'equip del programa ha enregistrat diverses escenes per explicar als més petits la importància ambiental de la Posidònia i els seus beneficis per al mar i les platges. Parlem amb Tito, protagonista d'aquesta producció infantil.
Doncs avui hem vingut d'excursió a veure la posidònia que teniu aquí a la vostra platja. Doncs la posidònia és una planta que viu sota el mar i que és molt important perquè ens dona oxigen a tots. Vaig vestit amb un neoprè per no passar fred, encara que fa molta calor avui, però sí, farem tota l'excursió sota l'aigua per veure la posidònia on s'ha de veure, no?, que és a sota el mar.
El capítol s'estrenarà aquesta tardor. Des de la seva estrena l'any 2022, Tito s'ha consolidat com un dels programes infantils de referència del canal gràcies a les seves excursions per descobrir el patrimoni natural i cultural de Catalunya. L'enregistrament ha comptat amb la col·laboració del Departament de Turisme de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i del Club Nàutic Hospitalet Vandellòs, que han donat suport a aquesta iniciativa de divulgació ambiental i promoció del municipi.
Moltes gràcies, Maria, per aquesta crònica des de Ràdio de l'Hospitalet i en aquest viatge en la posidònia de l'Hospitalet de l'Infant. Passem als esports amb el Nàstic, que oficialitza la incorporació de Toni Gavarri, migcampista de 23 anys, que arriba del filial del Castellón i que signa un contracte per dues temporades. És el quart fitxatge dels Grana.
Arriba una nova peça perquè Tomeu Nadal coneix a la perfecció. Com Pere Marco, que era propietat del conjunt orellut, Gavarri arriba del club on havia estat fins ara l'actual director esportiu Grana. La darrera campanya ha disputat 28 partits a segona ref i 27 com a titular. Gavarri es va formar a les categories inferiors del Villarreal Club de Futbol i posteriorment va defensar els colors del Club Deportivo Roda, la de Cartellà i el Patacona Club de Futbol. Arriba un altre futbolista molt jove que encaixa perfectament en el perfil de bona part dels jugadors pels quals s'està apostant. Joves amb potencial per explotar, amb ambició per créixer a Tarragona i sense excessiva experiència a la categoria.
Una categoria per sota hi ha el Reus Futbol Club Ladies, que a més de renovar ja de manera oficial el passat al migdia, també va confirmar la incorporació del primer fitxatge d'aquesta nova temporada. Es tracta de Bruno Colcagno, un nou jugador del conjunt reusenc, que ataca a esquerra, de només 21 anys, internacional, per cert, també amb la selecció sub-20 d'Uruguai, i que també va passar pel futbol base del club de futbol Reus. S'incorpora provinent del Mallorca B, equip amb el qual ha aconseguit l'ascens fins la segona federació. Un altre dels noms propis també en l'actualitat reusenca és la de Marc Carrasco, el tècnic roig i negre, en el qual els últims rumors apunten que podria acabar fitxant pel Real Madrid C. Per tant, aquesta gran oferta amunt de la taula després dels bons rendiments esportius de l'equip entrenat pel entrenador tarragoní. Per tant, ben atents també a qualsevol notícia, un pic es coneixi també aquest nou fitxatge, també s'articula d'una manera o d'una altra la nova planificació esportiva del conjunt reusenc. Després d'aquest apunt de fitxatges, estarem ben atents també perquè, òbviament, hi ha modificacions de manera constant. Passem ara a la piscina Sílvia Fontana de l'Anella Mediterrània de Tarragona, que acollirà aquest dissabte 20 de juny el que serà la desena edició del Campionat de Catalunya de Natació Descoberta, una cita esportiva que reunirà fins a 180 esportistes procedents de diferents clubs d'arreu del territori català.
La competició, organitzada per la Federació Acell Special Olympics amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, convertirà la instal·lació en el punt de trobada de nedadors i nedadores de ciutats com Tarragona, Reus, Amposta, Barcelona, Sabadell, Vic, Tàrrega o Lloret de Mar, entre d'altres. El campionat començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins 2:45 amb entrada gratuïta per a tots els assistents. Durant la jornada es disputaran diverses proves individuals i de relleus, entre les quals destaquen els 25, 50 i 100 metres en diferents estils de natació, així com proves adaptades de flotació i sense estil. L'esdeveniment arriba a la seva desena edició, consolidat com una de les principals competicions del calendari de la natació inclusiva a Catalunya, promovent la participació, l'esport i la integració de persones amb discapacitat intel·lectual a través de la pràctica esportiva.
I acabem els esports parlant de bàsquet, perquè la plaça del Galantón Burley acollirà el 3 a 8 de juliol el torneig de bàsquet 3x3 Ciutat de Reus, una cita destacada dins de la programació de Reus, capital del bàsquet femení. L'esdeveniment convertirà l'espai en una gran pista urbana amb competició professional, torneig amateur i activitats obertes al públic.
Els dies 4 i 5 de juliol se celebraran les competicions oficials amb Lead Quest masculina, classificatòria per al Challenger de Singapur del circuit FIBA 3x3 World Tour. El torneig profemení, que reunirà algunes de les millors jugadores de l'estat i una categoria amateur oberta a qualsevol persona interessada per participar-hi. Més enllà de la competició, el torneig inclourà música en directe, animació, activitats vinculades als clubs de la ciutat i una zona de restauració per fomentar la participació ciutadana. Les categories professionals es retransmetran en directe pel canal oficial de FIBA 3x3 i també s'oferiran en l'streaming el torneig amateur. A més, les pistes es mantindran instal·lades fins al 8 de juliol per acollir activitats esportives i de lleure adreçades a infants, joves i aficionats, reforçant així l'aposta de Reus per la promoció de l'esport i el bàsquet femení.
Deia que acabàvem amb bàsquet, però no, seguirem parlant de l'Atlètic Club Atlètic Montblanc, que ha organitzat una caminada nocturna a motiu de les festes de la Serra 2026 i que tindrà lloc el proper 11 de juliol. I ja cada any aquest club organitza una caminada nocturna per acabar la temporada. Aquest any la caminada serà nocturna i diferent i tindrà sortida i arribada a la plaça del Santuari de la Serra a motiu d'aquestes festes de la Serra. El recorregut serà aproximadament de 5 quilòmetres en un espai per camins i senders al voltant del Santuari sense dificultat.
La caminada serà guiada i no competitiva, de manera que sempre s'anirà en grup i a un ritme que tothom que hi participi pugui gaudir de la mateixa. Per tal de participar a la caminada cal portar frontal, ja que, tot i que encara és sortir amb calor, una part de la caminada es farà ja de nit. Un cop arribats els participants a la plaça del Santuari, es farà sopar a base d'entrepà, fruita i beguda per tal que els participants recuperin les forces.
Últims minuts a l'informatiu, que aprofitarem per parlar de cultura, del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que torna a apostar aquest estiu per una manera diferent de descobrir el patrimoni romà amb una nova edició d'Estiueja a l'EMNAT, un programa que oferirà una trentena d'activitats entre el 3 de juliol i el 13 de setembre, a prop de la meitat de les quals seran gratuïtes.
La proposta posa en guany el focus en els espais patrimonials situats fora del centre de Tarragona, amb la voluntat d'apropar la història de Tàrraco des d'una perspectiva més àmplia i experiencial. La Pedrera del Mèdul, la Vila Romana dels Munts, el Conjunt Romà de Centelles i el Teatre de Tàrraco es convertiran en els principals escenaris de les activitats. Entre les propostes destacades hi ha les visites guiades gratuïtes a la Pedrera del Mèdul i al Teatre de Tàrraco, les visites teatralitzades als Munts amb els personatges de Caius i Faustina i l'experiència de realitat virtual enlairat a la cúpula de Centelles, que permet observar de prop els mosaics d'aquest singular monument romà.
I el director Alejandro Monteverde prepara una gran producció cinematogràfica sobre Antoni Gaudí amb l'objectiu d'explorar no només la seva trajectòria professional, sinó també la seva dimensió humana i espiritual. La pel·lícula retratarà el procés que va portar l'arquitecte català a convertir-se en una de les figures creatives més influents de la història, aprofundint en els conflictes personals, la fe i les conviccions que van marcar la seva obra.
El projecte arriba en un moment de renovat interès internacional per Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort. La història mostrarà l'evolució d'un home que, després de moure's en els cercles més privilegiats de la Barcelona de la seva època, va adoptar una vida cada vegada més austera i delicada, gairebé exclusivament a la construcció de la Sagrada Família, l'obra que va concentrar els seus últims anys i que avui és el seu llegat més universal. La pel·lícula està produïda per les productores espanyoles Onza i Metos Media, així com per la mexicana Fàbrica de Cine, i es presenta com una ambiciosa coproducció internacional destinada a apropar la figura de Gaudí a un públic global. Els responsables del projecte destaquen tant la rellevància mundial de l'arquitecte com el potencial cinematogràfic d'una vida marcada pel talent, la espiritualitat, els grans reptes personals i un desenllaç tràgic.
I acabem parlant de Cambrils, perquè acollien la visita dels integrants de la Ruta Solidària Tarragona Refugi, una iniciativa de memòria històrica que del 8 al 19 de juny recorre a peu 14 localitats tarragonines que van ser refugi d'infants i població civil procedents de Madrid i altres zones durant la Guerra Civil Espanyola.
Durant la trobada, els representants del moviment han lliurat una placa commemorativa al consistori per reconèixer la solidaritat històrica del municipi. La delegació, formada per 14 joves de col·lectius de memòria històrica i docents de l'associació Escuela Antoni Benages, han estat rebuts a la sala de plens amb el regidor de Cultura, Carlos Caballero.
Amb aquesta informació tancam l'informatiu de carrer major d'avui. Tornem com sempre demà a partir de les 4 de la tarda amb Toni Mateus i companyia. Que vagi bé el dijous.